Avui, per poder acostar-vos a l'entrevista del dia, hem de saltar a l'altra banda de l'Atlàntic. Dimarts de la setmana vinent, els ciutadans dels Estats Units estan cridats a les urnes. Hauran d'escollir el seu nou president, o bé el ja president, el demòcrata Barack Obama, o bé el candidat republicà Mitt Romney. De fet, ara mateix sentim de fons The National Fake Empire, que és que aquest grup va donar suport a Obama i Romney l'ha utilitzat en la seva campanya. Llavors s'han enfadat una miqueta. Per això hem escollit aquest tema. Des del Sant Cugat a fons, avui volem saber més d'aquestes eleccions, de la campanya, de les seves peculiaritats, que en té moltes. Per això ens acompanya via Skype el periodista de l'agència EFE a Washington, antic company de Cugat.cat, en Damià Bonmatí. Damià, molt bon dia.
Hola, bon dia, bona nit aquí. La màgia de la ràdio ja ho té això, que a aquestes hores fins i tot es pot parlar a distància.
Allà ara són 4:05 de la matinada, no? I gràcies per atendre'ns aquestes hores intempestives, mai millor dit.
Mai millor dit.
En Damià és un dels periodistes de l'agència EFE que està fent un seguiment de la campanya electoral nord-americana. Volem parlar sobre les peculiaritats que tenen i sobre les possibilitats dels candidats. Però hi ha hagut un fet aquesta setmana que ha alterat la situació, l'huracà Sandy. Com ha canviat això la campanya?
Bé, canviar-la l'ha canviat perquè va aturar durant 2 o 3 dies la campanya, especialment la del candidat demòcrata Barack Obama. Romney es va resistir més a aturar-la. Primer el que va fer és canviar d'estats, va fugir o va marxar dels estats on estaven més exposats aquest cicló posttropical. Després sí que va cancel·lar la campanya i després va fins i tot convertir algun acte, algun míting que tenia previst, en acte de recaptació de fons per als damnificats. Obama va ser més ràpid cancel·lant, primer de tot perquè és home d'estat, és el president, va visitar centres d'ajuda i també els damnificats, i bé, l'ha canviat en cert sentit. Els més progressistes creuen que ha beneficiat Obama perquè n'ha fet una bona gestió i sobretot ha demostrat que l'ajuda de l'estat és essencial en moments complicats, i Obama és el que defensa un major pes de l'estat davant de Romney, i fins i tot alguns republicans, com el governador de Nova Jersey, ha estat molt afectat pel cicló posttropical, doncs va agrair el paper de l'administració Obama. Per tant, sí que ha afectat i podria afectar positivament al candidat demòcrata.
I ara també li dona suport a Obama, l'alcalde de Nova York, però vist això, podríem dir que ha perjudicat Romney?
Les lectures, dic, més progressistes creuen que sí, que aquí s'ha demostrat que l'Estat, en moments complicats, en moments de desgràcia com és aquests, és essencial, cal una ajuda pública per la gent, i és el que defensa en la seva campanya Obama en cert sentit, no és l'Estat del benestar europeu, però sí que defensa un major paper davant de Romney. Per tant, això més una bona gestió, més un nombre de víctimes que és elevat però que és limitat també, doncs dona una bona nota per Obama, o almenys és com es llegeix en la majoria de llocs.
I escolta, que no t'ho he preguntat, com ha afectat a tu l'huracà Sandy?
A Washington va passar, però va passar una mica amb nocturnitat, és a dir, la nit de dilluns a dimarts va ser força contundent, però al centre de la ciutat no va provocar grans destrosses, víctimes mortals dues als voltants de la ciutat, i sobretot la part més afectada són els voltants, on hi ha cases, on hi ha cables de la llum a la vista, i per tant sempre acostumen a quedar-se sense llum amb molta facilitat, però res comparable amb Nova York o amb Nova Jersey.
Doncs celebrem que estiguis bé i que Washington no estigui tan afectada com la resta de ciutats que ha afectat l'huracà Sandy. Repassem una mica les trajectòries dels dos candidats fins a arribar a aquestes eleccions. Fa 4 anys era complicat pensar que Obama no seria el gran favorit per revalidar la presidència. Què ha passat perquè això passi?
Clar, és que Obama era el polític de l'esperança, del canvi, de la paraula, no, del futur, però és que amb aquests 4 anys Obama ha deixat de ser allò, no, la promesa, i s'ha convertit en un polític de carns i ossos, també amb dificultats externes i alienes a la seva gestió, i per tant sí, arriben en un estat de molt empat, no? És aquesta la seva trajectòria, molt afectat per la crisi econòmica, l'atur ha estat força elevat per ser als Estats Units durant el seu mandat, però sí que ha posat ingredients al seu punt de vista polític, no? Amb la reforma sanitària, amb lleis que advoquen per la igualtat salarial, i Romney, que és l'altre és el seu rival, el rival republicà, és realment un supervivent polític, no? Si hem de fer una lectura, és a dir, ell es va presentar a les primàries de 2008, no va acabar sent candidat, es va presentar a les d'aquest any, no va ser un clar candidat fins avançades les primàries, i tot i això ha sobreviscut, ha fet un viatge cap a la moderació en els últims mesos i utilitza molt el seu passat com a governador de Massachusetts i també la seva experiència empresarial per dir que aquest és el seu currículum i que ell és capaç de gestionar.
Llavors seria aquest el gran aval de Romney, el seu currículum?
Sí, Romney realment és un supervivent, hi ha una part que no us sé explicar, però sí que és veritat que primer en els últims mesos ha fet un gir cap a la moderació, sobretot en política de dones, política social, ha fet un gir cap a la moderació, i a part la majoria de republicans, quan es parla amb ells i estan convençudíssims del vot cap a Romney, no és un vot a favor de Mitt Romney, de l'exgovernador de Massachusetts, sinó un vot en contra d'Obama, en contra de la crisi econòmica i en contra d'un paper de l'Estat que ells consideren excessiu, no? És un, realment es nota una radicalització en l'ambient, una crispació política.
Deies abans que Obama se l'ha vist com un polític de carn i os, i també han sorgit els seus problemes. Possiblement el més gros que ha tingut és la falta de recolzament de la Cambra de Representants, que té majoria republicana.
Clar, això forma part una mica del joc polític estatunidenc, és a dir, els agrada molt l'equilibri de poders, és una democràcia molt consolidada i evolucionada, i per tant, fins i tot hi ha qui hi troba el punt positiu, no? Un contrapoder entre el poder legislatiu, que en aquest cas una de les dues cambres és republicana i per tant frena les propostes de la Casa Blanca, que és el poder executiu i que està en mans dels demòcrates. Però està clar que això ha impedit que algunes polítiques, sobretot en tema d'infraestructures, immigració, sanitat, tiressin endavant. El que ha trobat a última hora Obama i n'ha fet ús, però clar, no es pot fer el mateix ús que una llei aprovada per les dues cambres i després signada pel president, el que ha fet ús és d'una ordre executiva que diguem-ne que és una solució per sortir del pas i poder ensenyar a l'elector que bé, les meves intencions hi són i jo ho demostro amb petites ordres que faig des del meu poder executiu que el legislatiu no m'ha deixat prosperar, no?
Déu-n'hi-do. I ja que tenim aquí Damià i que sabem que del tema en saps una estona, ens agradaria que es pogués explicar una miqueta les característiques, les peculiaritats que té el sistema electoral estatunidenc. Per començar, se'ns fa molt curiós el concepte d'estat frontissa. Ens podries detallar què tenen d'especial aquests estats?
Clar, el problema és, aquí la gent vota, va votar, però si a l'estat només per un vot ja hi ha més vots per un que per l'altre, tots els representants, tots els vots electorals que es diuen que hi ha per aquell estat, van directament per només un dels dos candidats. És, diguem-ne, una solució molt radical. Només hi ha dos estats que no funcionen així. Llavors, hi ha una sèrie d'estats, com pot ser Texas amb els republicans, com pot ser Califòrnia o Nova York amb els demòcrates, sí, que estan claríssim que sortiran d'aquell color, o blau, o vermell, o demòcrata, o republicà, i per tant allà les campanyes és que gairebé ni gasten diners ni fan actes de campanya. I després hi ha aquests estats frontissa que són indecisos, a vegades han sortit per uns, a vegades pels altres, en les enquestes estan molt empatats, i per tant tota la força de les campanyes es centra en aquests estats.
Caram, però això que acabes de comentar arriba a punts com el que acabes de dir a Texas, per exemple, on sempre guanyen republicans, que això és extrem i pràcticament no s'esforcen en fer campanya.
Clar, és que directament a vegades no fan gairebé ni campanya. Els anuncis televisius només es fan als estats frontissa, com dèiem, que aquest any n'hi ha una dotzena, però diguem-ne que en el top 3, no? En els 3 més importants estaria Florida, estaria Virgínia i la gran sorpresa d'aquest any que podria ser Ohio, un estat al mig oest americà, l'Amèrica profunda i industrial, que podria tenir la clau de la Casa Blanca. Són 3 exemples d'estrats frontissa, com deies.
Parlant de la campanya, s'han celebrat 3 debats televisius que han quedat en un 2-1 a favor d'Obama. Com poden repercutir aquests debats en el vot dels votants?
És un 2-1, però no és com la Lliga Europea de Futbol. És a dir, jo crec que no és un 2-1 clar. Sí que ha influït aquesta vegada, no ha capgirat la situació, però hi ha influït. Romney ha guanyat diversos punts en intenció de vot des dels debats, i dic que no és un 2-1 clar perquè l'1 de Romney pesa molt i els 2 d'Obama pesen menys. Primer, perquè el de Romney va ser el primer, perquè totes les expectatives de guanyador eren per Obama, no? Conegut per la seva dialèctica, més experimentat, i tothom veia a Romney com el nou en aquests camps que són els debats, i va sorprendre molt positivament. No només per això, sinó que Romney s'ha mantingut molt bé en els altres, tot i no haver guanyat. I Obama, per contra, sí que ha anat millorant, però, primer de tot, sempre sota l'ombra d'aquesta sorpresa de Romney, i després que el tercer, que compta en aquest 2-1, el tercer sobre política exterior, influeix molt poc a l'elector americà a l'hora de votar, i menys en un moment com aquest, que no hi ha cap intervenció americana important a l'exterior, que han tornat les tropes de l'Iraq i que estan tornant les d'Afganistan. Per tant, és un 2-1, però no tan clar com això. L'1 de Romney pesa força i no tant els dos d'Obama.
I en el cas que dimarts surti guanyador Mitt Romney, com canviaria la relació dels Estats Units amb Europa, i més tenint en compte ara mateix el context econòmic?
Poc se sap, és a dir, Romney no ha concretat gaire la seva política exterior, i hi ha una certa contradicció en el tema Europa. Contradicció perquè, per una banda, ell defensa les retallades brutals en pressupost, que és una mica el que s'està advocant a Europa, està molt obsessionat en la seva campanya en el deute públic americà, que per cert és molt alt, i per tant això lliga força amb les polítiques d'austeritat que es defensen des de la Unió Europea i des del Fons Monetari Internacional a Espanya. Però de l'altra banda, quan ha parlat d'Europa, que és poques vegades, en parla com el gran enemic. No vol convertir-se en una Grècia, en una Espanya, ha dit més d'una vegada, perquè considera que Europa ha arribat a això a causa de l'excés de despesa pública, és a dir, d'un estat massa fort. Ell ha criticat la situació a Europa, però no ha deixat gaire clar com milloraria o com canviaria les relacions diplomàtiques amb Europa. Només dir que va visitar en una mini gira europea a Londres i va acabar amb problemes, va acabar amb els anglesos enfadats el passat agost, però més enllà d'això crec que és força incògnita.
Caram, doncs estarem expectants en cas que guanyi Romney. Canviant de tema, un dels aspectes que més poden sobtar des de casa nostra, i més tenint en compte que en menys d'un mes tenim eleccions aquí, és com viuen els americans la campanya. Són maneres que no tenen res a veure entre elles. Tu, que ho tens ara de ben a prop, com viuen els americans les eleccions?
És un país molt gran i, per tant, hi ha de tot, no? Hi ha gent que les viu molt poc, hi ha gent que veu el poder, o sigui, Washington molt lluny, però sí que és veritat que és un sistema molt més consolidat i que hi ha una implicació ciutadana molt més forta. Primer, perquè el sistema públic no contribueix tant a les campanyes. Les campanyes es basen molt en les donacions, és constant rebre missatges de mòbil per fer donacions, és constant entrar a pàgines web on s'obre un banner i et demanen diners per les campanyes X o Y. Però és veritat que es viu d'una forma força activa. Ahir era a una seu de campanya a Virgínia, que és un estat frontista d'aquests que dèiem, amb els republicans, i un dia laborable a la una del migdia estava ple de voluntaris trucant, i voluntaris que surten al carrer, que van porta a porta, que això a Espanya seria, i a Catalunya seria complicat, porta a porta, donant fulletons electorals, intentant que la gent vagi a votar, i si va votar, que voti pels seus, però que vagi a votar, no? I això a Catalunya i Espanya no passa, no només perquè no hi ha casetes com aquí als Estats Units, que es va porta a porta, que hi ha edificis de blocs de pisos, però crec que va molt més enllà de l'arquitectura urbana.
Ja, però igualment la participació, Damià, no és la més alta.
Sí, no és gaire elevada, suposo, o això és propi dels manuals de política, no s'explica molt bé, però els manuals de política diuen que quan un sistema democràtic està consolidat, la participació s'estabilitza, és més aviat baixa, i realment aquí vindria a ser la meitat de la població. És el que deia, a vegades és un país tan gran que potser es veu al centre de poder molt lluny. Tot i això, és veritat que no només voten pel president, també votaran pel Senat, pel Congrés, a vegades hi ha una espècie de referèndums estatals i fins i tot es vota el governador d'alguns estats, però es fa molta campanya, s'està fent vot anticipat, hi ha cues també, però igualment la xifra no és molt elevada normalment.
I la cosa que se'ns fa estranya des d'aquí, la votació és un dimarts, no un diumenge com estem acostumats. Això millora o empitjora la participació?
No sé si més o menys, perquè realment el dimarts està molt instaurat, per tant, suposo que no s'ha aprovat la fórmula del diumenge. Suposo que més, però la tradició marca que els dimarts són les cites electorals i fins ara s'ha fet així.
Damià, tu estàs fent el seguiment amb l'agència EFE d'aquestes eleccions nord-americanes, o estàs vivint en la mateixa situació in situ? Explica'ns com són els mítings, per exemple, d'allà, com els estàs vivint?
És molt intens. Jo diria que més que Espanya, és a dir, fan aflorar molt els sentiments de la gent, la música a tot volum, hi ha tot un ritual, no? Normalment als mítings hi ha primer el jurament de la bandera, després es fa una oració conjunta abans de començar, hi ha tota una sèrie de polítics de menys pes o de pes estatal que precedeixen a Romney o Obama, i després realment quan arriben el volum, el soroll, els crits criden a un nivell, es pugen a un nivell incomparable, jo crec, amb Espanya. És molt més a flor de pell, els discursos també són menys de propostes, més buits de contingut i més plens de sentiments, històries personals, de jo quan era petit, jo sóc l'exemple americà de l'esforç. És diferent, però són molt intensos.
I hi ha alguna cosa que t'hagi cridat especialment l'atenció?
No, però el jurament a la bandera, cantar l'himne, sempre es canta l'himne a cada míting. De fet, ja, si és una universitat, doncs hi ha la seleccionada, no? La que es posa a cantar l'himne a l'escenari envoltada dels milers de persones. Després l'oració, és a dir, tot aquest ritual previ és força curiós, i la primera vegada que el vaig viure, de fet, no tenia ningú amb qui comentar-ho i pensava que era una cosa excepcional, fins que després he anat veient que no, que sempre es fa així.
Això pel que fa als mítings, però pel que fa a la campanya mediàtica, hi ha hagut algun anunci o algun moment que hagi creat en rebombori o ha estat més aviat tranquil·let tot això?
No, ja es creen moltes polèmiques, és una campanya molt marcada, un, per les enquestes diàries i dos, pels mitjans, no? I llavors hi ha molta rèplica i contrarèplica, va sortir el tema de Barri Sèsam i un dels personatges que en català no sé dir, però que es diu Gallina Caponata aquí, o Abelardo América Latina,
sí.
Però són més aviat circumstancials i anecdòtics, jo crec, però no hi ha hagut cap escàndol, que altres campanyes sí que havien tingut escàndols. Aquí hi ha hagut un parell de republicans que han estat molt radicals sobre l'assumpte de l'avortament i del tracte de la dona, però eren republicans de baix perfil i que no s'han convertit en escàndols de campanya.
Ja per anar acabant, Damià, algú s'atreveix a fer un vaticini sobre qui guanyarà? Perquè la cosa es veu igualadíssima.
Clar, tothom té el seu preferit, però crec que és això, que depèn de molts factors. La intenció de vot estan empatadíssims, en les últimes hores estaven empatats, o sigui, la mitjana d'enquestes era 47,4% per Obama, 47,4% per Romney, però clar, va més enllà d'això, estem jugant amb l'aritmètica d'aquests vots que dèiem d'estat a estat, i qui tindrà la clau jo crec que serà o Virgínia o Florida, com ja va ser el 2000, o sobretot Ohio. A long, long time ago
I can still remember. Doncs estarem molt pendents d'aquestes eleccions estatunidenques del proper dimarts, Damià. Em sembla que encara queda bastanta feina per allà.
Sí, queden hores de molta feina, però també molt intenses, com dèiem, que és la política americana.
Damià, moltes gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a fons, sobretot tenint en compte les hores intempestives que tens per allà, que si quasi les 5 són. Bé, sembla que ara no ho puc recuperar. Damià, si ens sents, bé, és molt tard allà i és molt d'hora aquí. Damià, periodista, Damià Bonmatí, periodista de l'agència EFE a Washington. Gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a fons i vés a dormir, que ja toca.
Ho farem, gràcies, una abraçada. Something touched me deep inside
the day the music. Sant Cugat a fons, el magazín.